con los turbojets.
Si conecto los turbojets, capitán, nos impulsarán a una velocidad increíble.
¡Conecte los turbojets!
¡Baje inmediatamente!
Me temo que me he pasado, capitán.
Nadie es perfecto.
Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de la televisió que us acompanya, com és habitual, cada setmana, a l'hora de sempre, i avui serem una mica titelles, serem tots una mica mapets, i per què no? Avui estarem amb Kermit, la Miss Peggy, no sé, ho atribuïm? Quin mapet seria cada membre del programa? Això seria una pregunta interessant, sí?
Em demano Coco.
Tu, Jacint, Coco.
Gustavo.
Tu, la granota... Kermit. Però no pot ser.
Per què?
Perquè és...
Les granotes són de llonces.
És home.
Que mig any són homes i mig any són dones.
Però és doncs el teu cas, és el teu cas, Marta? Mig any home, mig any dona? No? Doncs no podrà ser això.
Sorpresa.
Clar. En fi.
I tu què ets?
Jo què sé... Jo hauria de ser Kermit, la granota, clar. El reportero más...
Dicharachero.
Això,
bueno, doncs em quedo amb Coco perquè m'agraden molt les galetes.
Però, a veure, Coco no. No és el de les galetes.
El monstre de les galetes.
Doncs jo sóc el monstre de les galetes.
Vinga, va, acabada ja la fricada inicial. Comencem ja amb el Ningú no és perfecte. Us presento ràpidament la nostra encarregada productora i dona de xafarderies, Marta Snat. Què tal, Marta, com estàs?
Bé, pensava que anaves a dir dona de fer feines. Dic, bueno,
no, de xafarderies.
Alguna feina faig, també,
també. Què ens portes avui? Titular, ràpid.
Ostres, m'acabes de descol·locar. És que
Jacint Casademont,
què tal? Hola,
què
tal? Benvinguts.
En Jacint, és possible regular-li el micro sense que normalment ens el peti? T'ho dic com a productora. Ja està, prova a parlar, Jacint.
Hola, amics.
I amigues.
Ei, amigues, què tal?
Porto Lindsay Lohan i Kristen Bell. I avui ja serà especial la notícia. Ja he fet un complement informatiu.
Breaking news. Bé, en parlarem d'això a les xafarderies. I en Jacint, què ens portarà avui?
Parlo del cameo de Spider-Man i parlo d'X-Men Primera Generació.
Cameo de Spider-Man, molt interessant. Què més tindrem al programa? Avui entrevistem en Xavi Capel, que és de l'empresa Ubisoft, que és el productor del joc de Tintín, que ha sortit en 3DS. I parlarem del personatge de Tintín, de com es fa un videojoc, a més és en català. De tot això ho tindrem d'aquí 20 minutets aproximadament en el programa d'avui. També li podem preguntar què en pensa que no hagin nominat a Tintín.
Ara, per què? Quina conspiració s'amaga aquí?
Segur que hi ha una conspiració, que hi ha, no sé, algun dolent de Tintín a darrere d'aquest...
Arkham el Roig.
Aquest. A banda d'això, moltes altres coses, ja ho hem dit, els Muppets, moltes estrenes, sèries, etc. Presentant i dirigint el programa en teniu a mi mateix, a l'Ignès Llarbat. I abans d'anar amb les estrenes, recordar, primer de tot, el concurs que teniu fins al 28 de febrer per contestar la següent pregunta. Qui són els directors de Ghost Rider, Espíritu de Venganza? El nom d'aquests dos artífecs, pel·lícula que s'estrena a final de mes fins al 28 de febrer, ens heu d'escriure al ningunoes@hotmail.com, ningunoes@hotmail.com, on ens escriviu el nostre Facebook i el nostre Twitter, que per cert, doncs estem tant aquestes dues pàgines web, escriviu Ningú no és perfecte amb accents, ens agregueu, us feu amics, seguidors del Ningú no és perfecte, des d'allà cada setmana us podreu descarregar el programa, anem penjant notícies i informacions diverses, al igual que també des de la nostra pàgina web, si aneu a Google i cliqueu Ningú no és perfecte amb accents, els primers som nosaltres, o directament www.grn.es/ningunoes, també es podeu descarregar cada setmana i escoltar el Ningú no és perfecte quan us vengui de gust al llarg de tota la setmana. I nosaltres el que fem ja és anar directes al cinema.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
Queremos reunir a la antigua pandilla. A ¿Hace tanto que no estamos juntos?
Tus fans no te abandonaron, nadie te ha olvidado.
Parece difícil, pero tenemos que intentarlo. Ya va a empezar la música.
La luz se va a encender.
Estén todos atentos.
¡Sí! ¡Venga, chicos, vamos!
Vaya, no me puedo creer que estemos todos juntos.
¡Sí!
Lo siento, han sido los nervios.
Los Muppets somos artistas honrados. No habrá trucos baratos, fijaos. ¡Zapatos guarrotes!
Me da que va a ser muy corta la película.
¡Mira! ¿Qué es eso de ahí?
¿El qué?
¡Ay! ¡Ay!
I això són els Muppets, pel·lícula de James Bobin amb Jason Segel, Amy Adams i Chris Cooper. La crítica nord-americana va parlar molt clar. Los Muppets ha estat qualificada com una de les millors pel·lícules del 2011. És inevitable parlar de nostàlgia quan surt a escena el fenomen que ha representat aquesta pel·lícula als Estats Units. El gran retret és que aquí ens arribi un pèl tard, quan hagués tingut més repercussió estrenada enmig de la campanya nadalenca i no enmig d'un munt de pel·lícules amb opcions a Òscar. És cert també que Los Muppets opten a l'Òscar a la millor cançó original pel tema Man or Muppet, que escoltarem al final del programa, per cert. La pel·lícula rendeix tribut al seu creador Jim Henson, desaparegut aviat farà 21 anys. Al darrere d'aquesta producció hi ha el propi protagonista, el Jason Segel, el Marshall de Como conocí a vuestra madre, i el director Nicholas Stoller. Segel i Stoller són fans dels personatges creats per Jim Henson. Aquesta pel·lícula és un tribut a la granota Kermit, Gustavo en castellà, a Miss Piggy i companyia, i com a mostra que Los Muppets és una pel·lícula que cal prendre-se-la seriosament, us explicarem que el seu guió es va finalitzar en els estudis Pixar. La història: Walter és un Muppet que té un germà humà anomenat Gary. Walter, Gary i la xicota d'aquest, Mary, viatgen fins a Los Angeles per visitar els estudis dels Muppets. Un cop allí, descobreixen que l'estudi està en runes. Gary i Mary inicien la recerca dels Muppets, separats després d'anys d'absència per intentar salvar l'estudi d'un magnat que vol adquirir-ne el terreny per extreure'n petroli. El Jason Segel i el Nicholas Stoller van presentar el seu projecte d'una pel·lícula dels Muppets a Disney, l'actual propietària dels personatges de Henson, que la va veure amb bon ull. Si funcionava, seria una oportunitat excel·lent per rellençar el màrqueting d'aquests personatges. Los Muppets és una de les propostes familiars més interessants que veurem aquest any, així que, malgrat les dates, feu-li un forat a la vostra agenda i recordeu aquelles marionetes amb les que varen créixer tota una generació i que aposten per fer créixer, o créixer també juntament amb les futures. La pel·lícula no està absent de cameos, caldrà estar atents i no perdre's els papers, per exemple, de Zach Galifianakis, el protagonista de Resacón en Las Vegas, Jim Parsons, el Sheldon de The Big Bang Theory, la Whoopi Goldberg, el Mickey Rooney i el Neil Patrick Harris, company del Jason Segel, és el Barney de Como conocí a vuestra madre.
Hay equipos ricos y hay equipos pobres, y después hay 30 metros de mierda, y en el fondo nosotros.
Bienvenido a Oakland.
Mi objetivo es llevar este equipo a un campeonato. Necesito más pasta.
No puedo competir con una plantilla de 120 millones.
Tenemos que pensar diferente.
El objetivo no debería ser comprar jugadores, debería ser comprar victorias. Aquí hay 25 jugadores infravalorados por los demás equipos por una razón u otra. Aquí encontraremos un equipo ganador, uno que nos podemos permitir.
¿Quién es el nene?
El nene es el primer ayudante del gerente. Vamos a revolucionar esto, díselo.
¿Quieres que hable?
Cuando te señalo, sí.
Este es el nuevo rumbo de los As de Oakland.
No se puede construir un equipo por ordenador, Billy.
Renovarse o morir.
Billy Bean ha cogido y ha intentado reinventar el sistema y sencillamente no funciona.
¿Podrías perder el trabajo?
¿Qué?
A veces leo cosas en internet.
No leas cosas en internet.
Comencem parlant de Moneyball, amb el gran subtítol que li han posat aquí, Rompiendo las reglas. Per què? Per què? Per què cal una merda subtítol? Moneyball, ja està. De Bennett Miller amb Brad Pitt, Jonah Hill, Philip Seymour Hoffman i Robin Wright. Una pel·lícula d'esports, beisbol concretament, ha aconseguit l'elogi unànime de la crítica. Ha obtingut 6 nominacions als Oscars, entre elles les de millor pel·lícula i guió. Com és això possible quan les pel·lícules d'aquest gènere solen tenir un interès més aviat escàs? La resposta: Aaron Sorkin, el creador de l'ala oeste de la Casa Blanca i la ment pensant darrere la red social, ha estat el guionista d'aquesta pel·lícula basada en un llibre de Michael Lewis inspirada en fets reals. La història: Billy Bean és el mànager de l'equip de beisbol dels Athletics d'Oakland. La darrera temporada ha estat un fracàs estrepitós pels Athletics i és per això que és necessari una renovació total de l'equip. Bean coneix a Peter Brand, un graduat en econòmiques, que considera que les estadístiques del joc són decisives a l'hora de preveure el seu valor en el futur. Bean fitxa Brand com a ajudant personal. Inicialment, Brand serà rebut amb recel per part de l'entrenador, però el resultat que donaran els fitxatges resultants de l'aplicació de les estadístiques canviarà per sempre el negoci del beisbol. Moneyball va ser oferta inicialment a Steven Soderbergh, que en volia fer una comèdia. No contenta amb la proposta, Sony Pictures va encomanar el guió a Aaron Sorkin i va buscar un nou director. La presència de Sorkin es fa notar en els diàlegs, com no. Qui conegui Aaron Sorkin ja sabrà del que estem parlant. No crec que faltin les escenes de gent parlant i caminant d'un lloc a l'altre. És ja característica habitual de Sorkin. I és que Sorkin ha sabut donar importància als personatges restant magnitud a unes regles del joc que esdevenen lo de menys. És a dir, no és una pel·lícula d'aquelles de beisbol on estem presenciant partits de beisbol, tot el contrari, em sembla que d'això en veurem ben poc i ens concentrem molt més en la història amb els personatges de Moneyball.
Parlim d'aquells mons llunyans, de les espècies per catalogar.
I acabem amb les propostes de cinema espanyol de la setmana que
fan
esgarrifar.
M'encanta.
Comencem per Katmandú, Un espejo en el cielo, pel·lícula d'Icíar Bollaín amb Verónica Echegui, inspirada en la vida de la cooperant catalana Vicky Subirana, que en el paisatge inigualable d'Himalaya busca ensenyar i transmetre la seva passió pel coneixement als nens de les castes més desafavorides i marginals.
Això vol dir que no ensenya res.
Vicky Sherpa, jo m'he llegit el llibre de la seva biografia.
I què tal?
Tostón!
No, no està malament, si
t'interessa,
si t'interessa el tema. És que el tenia a casa, me'l van regalar. I me'l vaig llegir. Sorprenent, o sigui, me l'esperava molt pitjor. Narrativament és un fàstic.
Vale.
Sí, la... però...
és com dir, la pel·lícula està bé, però narrativament és un fàstic, no?
Narrativament no, no hi ha literatura. Però el que diu a mi m'ha interessat. I la veritat és que veient el tràiler, jo deia, això ho he llegit? Això ja ho he llegit, però en cap moment del tràiler...
va relacionar.
No es diu ni tan sols el nom de la protagonista. Diu Anna, em penso, a la pel·lícula.
Perquè suposo que han canviat el nom, han canviat,
però... per què han fet això en comptes de dir pel·lícula inspirada?
Perquè és Icíar Bollaín i se li va la olla i ja està. Bé, la següent pel·lícula, Promoción Fantasma, de Javier Ruiz amb Raúl Arévalo i Alejandra Jiménez. Què anaves a dir?
Que aquesta pel·lícula, curiosament, tenia curiositat per saber com era i vaig parlar amb Jordi Costa, el crític de cinema bastant conegut per Twitter, i em va comentar que li donem una oportunitat, que està bastant bé.
Bé, ja li donaràs tu, perquè jo no.
Comèdia, jo sí.
Comèdia del director de Spanish Movie, que amb aquell currículum ja...
era bona.
Sí. Protagonitzada per un professor que té la capacitat de veure morts i que donarà classes a 5 alumnes morts amb l'objectiu de que es graduïn i deixin de molestar els alumnes vius de l'escola. Jo, si no hi ha Jennifer Love Hewitt en
pues
aquest tipus de produccions, no m'interessa.
Però hi ha l'Alejandra Jiménez aquesta, que té un...
bueno, no m'interessa.
Té motius per seguir-la.
No m'interessa. El que sí que m'interessen són les teves notícies.
Com no?
Ben calentes. Comencem, Jacint.
Comencem, amics meus, primera generació. Recordeu que la pel·lícula va tenir molt bones crítiques, però de taquilla va quedar una mica justeta. Se n'esperava bastant més. Bé, doncs, de moment tenim confirmació a la Fox que tenim seqüela. Això està confirmat. Tenim un guionista que ja està treballant, que és un tal Simon Kinberg, que està treballant al guió, i Matthew Vaughn, el director... repetirà perquè acaba de firmar.
Molt bé, doncs sí. Això és una gran, excel·lent notícia.
Ara només falta que en Fassbinder i McAvoy firmin. Ah,
clar que sí.
Que veient que ha firmat el director, no dubtem que serà així.
McAvoy, m'han dit que li estan arrencant ja els pèls del cap.
És una imatge que m'ha fet bastant de fàstic.
El reparant ja.
Recordem que Fassbinder havia comentat que hi volia que Magneto fos qui matava en Kennedy a la pel·lícula.
Ah, potser per la segona part
donaria bastant de joc. Després ho havia comentat als titulars, cameo de Spider-Man. Recordeu que la setmana passada havia comentat que el film de Joss Whedon, el de Los Vengadores,
sí,
sortiria. Doncs, en una xerrada que ha concedit per Twitter, ha desmentit aquest rumor.
Qui?
En Joss Whedon. Però ha confirmat una altra cosa. Això és el que m'ha agradat. Recordeu que el meu anglès és bastant dolent, però el que ha dit és The Avengers Do Turn of the Dark.
Turn of the Dark, recordem, és el musical de Spider-Man de Broadway, fracàs total.
Però això ha fet sospitar als fans que potser no apareix Spider-Man, però que apareix Spider-Man o Peter Parker d'alguna altra manera.
Ja.
Perquè ell ha dit que Spider-Man no farà cameo.
Vol dir que potser Peter Parker sí. Home, tindria la seva història estudiant de ciències i tal, fent una beca a Indústries Stark, per exemple.
Donaria bastant de joc.
Sí.
Després, Side Effects, que és el nou film de Steven Soderbergh, que és un drama a tres bandes format per Channing Tatum, Jude Law i Blake Lively. Aquí ve la bona notícia. La senyoreta aquesta, recordeu que va fer, que era Green Lantern, que se'n va anar a l'aigua. Doncs els productors del film li han dit al director, l'Steven, que si aquesta seguia en cartell no financiaven la pel·lícula. I li han proposat tres actrius per substituir-la, que són Rooney Mara, Michelle Williams i Emily Blunt. Ho puc resumir ràpid.
Sí.
Lively fora, Mara dins.
Ja està.
D'una setmana per l'altra.
Molt bé.
No li han fet cap tipus de pressió.
Ja,
no,
ja veig, ja, no.
Després, El consejero, que és la nova novel·la de Cormac McCarthy, que és el mateix escriptor de No es país para viejos. Doncs bé, els drets a la pel·lícula ja l'ha comprat Ridley Scott. La història tracta sobre un advocat que s'introdueix en el món del narcotràfic. Vols que et digui el protagonista, sense saber qui és?
No saps qui és? Te l'inventes, m'estàs dient.
No, és Tim Burton, Johnny Depp, Ridley Scott...
Russell Crowe.
Equaliqua, un abogat.
Mira, doncs podria ser.
Ens hi apostem un sopar?
No, perquè potser el perdria, eh? Perquè jo també potser apostaria per Russell Crowe.
És que...
Mira el que t'ha dit.
No sé si té director de càsting, em sembla que no li fa falta.
És estrany que no estigui a Prometheus, eh?
Darrere la disfressa d'Alien, qui tenim?
Russell Crowe és Alien.
Després, Lovelace, la setmana passada ja havia comentat la Marta que la Demi Moore, pobreta, l'hem tingut que ingressar perquè està una mica... xunga. Doncs bé, ja han buscat una substituta, ni més ni menys que Sarah Jessica Parker.
Com?
Sarah Jessica Parker.
Què ha de fer aquesta dona?
Substituirà Demi Moore al film Lovelace, que recordem que...
Però quin paper farà?
El mateix que feia Demi Moore, que era una gran activista del feminisme.
Ah,
recordem que el film tracta sobre l'actriu que interpretava Garganta Profunda,
bla, 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 bla,
i que surt James Franco fent del director de la Playboy i tot això.
Molt bé.
Doncs bé, aquesta tia no deu tenir el personatge, o sigui, la persona real que interpreten Demi Moore i Sarah Jessica Parker no deu tenir un físic molt definit, no?
Perquè és que és de Demi Moore, eh? No...
a Sarah Jessica Parker...
Hi ha un canvi de pentinat...
I de nas...
I de nas...
I d'ulls... I de boca...
I de cul...
I de físic... perquè tetes, altra cosa no, però Demi Moore va servida.
Què més?
Doncs aquestes són les notícies...
Ja està.
Sí, aquesta setmana, la veritat, és que hi ha hagut molts premis, i és el que passa quan hi ha molts premis, no? Que es parla només de premis i no es mouen projectes. Fins que no guanyi un actor un Òscar, no tindrem nous projectes, em temo.
A la cerimònia dels Òscars encara, o sigui, tenim alguna intríngulis? No tenim...
A mi no m'ha arribat res.
No, de Billy Crystal no t'ha trucat? Ni...
No, he mirat el mail últimament, però no m'està arribant per res, la veritat.
No sé.
El que ella... Bueno, ha sortit el nou tràiler de Los Vengadores...
Sí.
Que ja es veuen naus especials.
Bé, ja, Skrulls.
No, que ha dit que no perquè no tenen els drets.
Ah, qui els té els drets, els Skrulls?
La Fox.
Per què?
Perquè anàvem amb los Cuatro Fantásticos els drets Skrulls.
Ai, quin desastre. Això és pitjor que el que està passant en Watchmen.
Que, per cert, sabeu que havia comentat que el director Cronicle havia dit que, bueno, s'havia dit que potser dirigiria el reboot de los Cuatro Fantásticos?
Sí.
Doncs ell mateix, en la presentació de Chronicle, ha dit que no.
Què passa amb aquesta pel·lícula? Perquè hi ha gent que la deixa bé, hi ha gent que diu que és un rotllo patatero.
Jo totes les crítiques he vist aplaus.
Jo no, eh? He vist algunes de força negatives, eh?
Recordem que és el primer guió del fill de John Landis, en Max Landis,
sí.
I que ja ha firmat per fer 4 guions. O sigui que... Jo m'enfio. Aquesta i Project X que és del creador de Resacón en Las Vegas,
sí.
Ha fet un Resacón en Las Vegas però amb universitaris, gravat càmera en mà, i que se'n sap super poc del projecte i només han saltat dos trailers a la llum.
És que a mi aquest rotllo hi ha Paranormal Activity i tal i...
Com comèdia.
Sí, ja, però ara amb superherois, no? Chronicle. Comença a cansar una mica aquesta manera de rodar, eh?
A veure, però perquè se n'ha abusat, rotllo...
Se n'ha abusat moltíssim.
Espantos, terror barat. Sí, jo sí, crec sí. Que agafant-lo amb altres formats pot sobreviure una mica millor.
Ja, a veure, jo d'entrada una mica cansat d'això. Vinga, canviem de tema i anem a parlar de videojocs. Tintín està de moda, a l'octubre ens arribava una adaptació collonuda, llavors va venir el videojoc, els Oscars no sabem què ha passat, ara en parlarem, i res, el mes vinent ja ens arriba el Blu-ray de la pel·lícula. Però avui toca parlar del videojoc de les aventures de Tintín, el secret de l'unicorn, disponible a Nintendo 3DS, que a més té la peculiaritat que és un joc fet en català, per l'empresa Ubisoft. I per parlar avui d'aquest videojoc tenim en Xavi Capel, productor d'Ubisoft i de Tintrin per la Nintendo 3DS. Què tal, Xavi? Com estàs?
Hola, molt bona tarda.
Comencem parlant del videojoc. A veure, perdona'ns, nosaltres som poc educats en videojoc, eh? Vull dir, si en algun moment diem alguna bestiesa, ens corregeixes.
Bueno, no et preocupis.
Primer de tot, a veure, com va caure aquest projecte a les vostres mans?
Mira, doncs el projecte, de fet, la manera de venir aquí a Barcelona va ser un que estranya, perquè en realitat nosaltres estàvem treballant en un altre projecte, en Montpellier, en l'estudi que té Ubisoft a Montpellier, i estàvem de visita allà i vam veure l'equip que estava començant a treballar amb l'Ectim, l'equip gran, diguem. I ells ens van dir que, bueno, que buscàvem un altre equip per ajudar-los, per fer la versió de 3DS i de 360, i bueno, i ens ho va proposar. Llavors nosaltres, bueno, vam tornar a Barcelona, ho vam estudiar i vam dir, pues endavant, perquè ens agrada el projecte, l'equip estava molt il·lusionat amb el Tintín, i bueno, ens vam agafar. És una mica estrany, normalment no funciona així, però en aquest cas va ser una mica així coincidència de que nosaltres estàvem allà i que hi va coincidir que ho necessitàvem.
Oh, benvinguda la coincidència, eh?
I tant.
Quin és normalment el procés de creació del videojoc? És a dir, un cop teniu el projecte, com el desenvolupeu?
Bueno, també depèn molt del projecte en si, del tipus de joc i, bueno, i de l'equip i del temps. És una mica molt variant depenent del projecte. Però bueno, en aquest cas, pues, nosaltres coneixem el Tintín, coneixem la llicència, el qui del personatge, i tenim una base en la pel·lícula, perquè la pel·lícula, bueno, pues, nosaltres al principi ja sabíem què passaria o com aniria, i tenim el matí abans que va sortir. I ens va basar, doncs, en la pel·lícula i en el còmic, i bueno, amb els dissenyadors, amb els artistes, vam fer doncs, bueno, dibuixos, vam fer idees, vam fer històries. Això llavors es presenta als productors de la pel·lícula, en aquest cas el Spielberg i el Peter Jackson. Ells ho van aprovar i nosaltres ho fem endavant. Un cop que està acceptat, nosaltres produïm i fem el joc.
Així vosaltres ja vau veure la pel·lícula abans de fer el videojoc o no havia la pel·lícula sencera?
Bueno, no, nosaltres vam tenir el guió i vam tenir, bueno, imatges de com serien els personatges i, bueno, els escenaris, on estarien, com seria la pel·lícula en si, no la vam veure fins ja al final, com tothom.
I llavors, o sigui, quan vau anar al cine i la vau veure, teníeu una mica de por, dic, a veure si s'assembla molt a el que hem fet o no, o anàveu,
bueno,
tranquils?
Bueno, la veritat és que tenia molta il·lusió, eh? Perquè després d'estar un any treballant amb el Tintín, anar a veure la pel·lícula fa molta il·lusió. No, bueno, la pel·lícula s'assembla, els escenaris, els personatges són tots els mateixos, perquè ens van passar i diguem que fem un producte global en aquest sentit, no fem un Tintín diferent ni fem escenaris diferents, sinó que ens va ser molt amb la pel·lícula. Llavors, si els mateixos productors com el Spielberg o el Jackson o el de Paramount estaven d'acord amb el que estàvem fent nosaltres, doncs, bueno, ja tenim una certesa, una mínima certesa de que aniríem molt semblant en aquest sentit.
En aquest cas, Spielberg i Peter Jackson van marcar una mica les directrius de com havia d'anar, o simplement vosaltres vau fer el treball i llavors ells van dir, està bé, o...
No, mira, normalment ells el que fan és revisar i diuen si això va pel bon camí, si això s'ha de canviar. És cert que el Tintín en algun moment sí que van donar idees, ells mateixos, i inclús van agafant idees del joc per fer la pel·lícula, que això normalment no passa. Però hi va haver coses que van fer amb el vaixell, amb crebutjant i altres escenaris que els van agradar a ells i ho van agafar per la seva pel·lícula. O sigui que al final és una mica de col·laboració, una mica per tu, una mica per nosaltres i tots junts.
Sí, sí, sí. I però vosaltres vau, o sigui, vau contactar amb, o sigui, directament amb ells per videoconferència, o tot va a través d'intermediaris?
No, nosaltres directament no, perquè normalment hi ha un contacte, que és el contacte de contingut, que s'encarrega de transformar tota la informació d'aquí cap allà i d'allà cap aquí. Perquè si és cert, les revisions o les reviews que feien ells, que tenien, això sí, i els seus missatges, o anys a l'equip de Barcelona, que va donar l'Spielberg allà de 3, coses així, així. Contacte, ells no van venir a Barcelona, van venir a Montpellier, que vam anar, i la gent de Ubisoft, que vam anar als estudis de UEFA allà a Austràlia.
Uh-huh. I què tal?
Bueno, jo com, no vaig anar a Austràlia, la gent que va anar a Austràlia va estar molt contenta, i molt gran.
I com és allò, com és? I perquè ha de ser impressionant, no?
Bueno, jo no vaig anar, en aquest cas no vaig anar a Austràlia, la gent que va anar, doncs, bueno, molt gran, molt mitjans tècnics, molt d'avantguàrdia, moltes càmeres. O sigui, la tecnologia realment és abrumadora. En general, la gent que ha treballat amb el Spielberg, amb el Peter Jackson, estan molt contents, però són gent que molt intel·ligent, que sap el que vol i que és molt col·laborativa. Això sí que ho tinc de... Sí que ho sé de la gent que treballa amb ells.
Per cert, recuperant el tema de la pel·lícula de Tintín, tu t'expliques algun motiu per la qual no hagi estat nominada als Oscars a millor pel·lícula d'animació?
Doncs no ho sé. La meva explicació, crec, és que els Oscars són bueno, uns premis molt americans, i és cert que el Tintín és un personatge molt europeu, per així dir-ho. O sigui, és molt més conegut aquí que als Estats Units, i suposo que això pues, ha pesat una mica. Imagino, però no ho sé.
Sí, perquè és estrany, perquè la pel·lícula s'està enduint tots els premis haguts i per haver la millor pel·lícula d'animació de l'any.
Sí. Però tu saps que els Oscars normalment són molt americans en aquest sentit.
Sí, 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 sí. No, potser ho han trobat massa exòtic. Mira que és estrany. En fi, centrem-nos en el videojoc. Explica'ns una mica en què consisteix, no? És a dir, jo tinc la Nintendo 3DS, em compro el joc de Tintín. Exacte. Què tinc que fer? Què faig?
Bueno, el joc de Tintín, el bo que té la versió 3DS i les altres, que és un joc molt variat. Dient que principalment és un joc de plataformes en fases 3D, però també en fases 2D, però després hi ha un seguit de gameplays o de pantalles diferents, com poden ser lluita d'espases, o també hi ha moments que portes a l'avió o una barca. Hi ha també una part on hi ha batalla naval amb vaixell, diguem que fas una batalla amb els canons disparant cap a un cap a l'altre. Hi ha també una part de trencaclosques, que és una mica més per pensar, més tranquil. Sí, jo crec que el millor que defineix aquest joc en aquest sentit és la gran varietat que té. Diguem, hi ha una aventura que és molt semblant a la pel·lícula, però no és el guió de la pel·lícula, però tal com s'ha desenvolupat el joc, doncs fas coses molt diferents. I això està molt bé, això és una cosa que m'encanta de com ha quedat.
I permet així jugar, diguéssim, una persona sola o multijugadors en diferents tipus de jocs?
Bueno, hi ha un mode d'un jugador, que és el mode història, que diem és que és com fer el guió de la pel·lícula adaptat, perquè no és el mateix, nosaltres no vam voler fer el mateix, però també hi ha un mode de multijugador, que si tens dos 3DS, doncs et connectes i pots jugar a la vegada. I hi ha unes pantalles especials allà, reptes especials, i però jugar amb dos.
Una de les coses que també es fa molt amb els videojocs que adapten pel·lícules és que normalment hi trobes informació ampliada respecte a la pel·lícula, una mica més d'història que aprofundeix en algun dels punts de la pel·lícula. Passa el mateix en el videojoc de Tintín?
En part sí. Hi ha part del joc que expliquen o que, bueno, que dona més profunditat a algunes parts de la pel·lícula. Hi ha altres que no, són diferents, diguem, que nosaltres hem anat a fer un altre camí. Però sí, és cert que hi ha diguem, una història paral·lela en aquest sentit, i parts que, bueno, que parts comuns i parts que difereixen entre tots dos. Nosaltres mai vam voler fer la mateixa pel·lícula, perquè una persona que ha vist la pel·lícula i juga al videojoc, si se troba exactament el mateix,
clar,
no té molta gràcia per si dir-ho.
Aquest joc de Tintín, si no m'equivoco, és el primer que des de Ubisoft es fa en llengua catalana?
Bueno, no és el primer de Ubisoft, és el primer de totes. O sigui, és el primer joc per consola de gran consum que es fa en català.
O sigui, ja no només de Ubisoft, sinó ja de tot, no?
Exacte.
I com ha anat la introducció de la llengua catalana en aquest món del videojoc? Sempre costa, no?, en aquestes coses més globals, introduir el català.
Bueno, si dic la veritat, nosaltres ja feia temps aquí a Barcelona que ho anàvem mirant, que ho vam intentar. Ho vam intentar en projectes anteriors, com a Monster de la Wii i alguna cosa més, però entre una cosa i una altra, entre negociacions, entre, bueno, una sèrie de motius, no ho vam fer mai. I en aquest el Tintín, diguem que hi vam posar més èmfasi, perquè hi havia molta gent de l'equip que recordava el Tintín en català, que nosaltres dèiem això de... Tu has vist el Son Goku en castellà? I no et sona raro?
Clar, molt.
Pues sí. Nosaltres dèiem el mateix. I sí, llavors,
no es pot veure.
Clar, vam empènyer una mica més tot per tenir en català. Llavors pues, es van moure més, vam parlar amb Nintendo, vam parlar amb Paramount, perquè parlem amb una altra pel·lícula també n'hem de provar. Vam parlar amb la Generalitat, dient que vam fer una mica més de força a tot arreu, i al final ho vam aconseguir, és el primer pas.
Molt de mèrit, eh?
Igualment, ja et dic que no és la primera vegada que ho intentem, diem que és la primera vegada que ho aconseguim.
I a partir d'ara, que continuar-ho intentant, no? A veure si en un futur joc podem també introduir-ho, a veure si es va normalitzar una mica en aquest aspecte.
No, jo imagino que sí, eh? El primer pas és el difícil, és el més important, és saber on has de moure's, amb qui has de parlar i amb qui has de negociar, i ara que això ja ho tenim, crec, no ho puc afirmar ara perquè és d'hora, però crec que sí, que no serà el primer, en sortirem molts més.
I les veus dels personatges en català són les mateixes de la pel·lícula?
I tant.
Els dobladors...
O sigui... No, les veus.
Sí.
Bueno, no, realment és els noms. No, les veus no, perquè al joc de 3DS no n'hi ha veus, dient que és tot escrit, és text, és més una versió tipus còmic en aquest sentit, i llavors no hi ha veus. I no, però les altres versions sí. Si tens la versió de 360, que nosaltres també vam treballar amb ella, o PS3 o de PC, les veus sí són les mateixes.
Molt bé. Doncs res, Xavi, això és tot. Molt contents d'aquesta iniciativa i felicitar-vos des d'aquí.
Moltes gràcies a vosaltres pel programa.
M'imagino que el joc disponible a totes les superfícies en videojocs, no?
I tant. Sí,
Macs
sí.
I coses d'aquestes, ja. que es pot trobar aquest joc de la Nintendo 3DS.
A qualsevol tenda de videojocs hi està, segur.
Molt bé, doncs una abraçada ben forta a tot l'equip i endavant, eh? Felicitats.
Molt bé, pues una altra a vosaltres.
Vinga.
Gràcies.
Adéu, Xavi, adéu.
Adéu.
I el que farem nosaltres és continuar endavant en el programa, deixarem enrere el Tintín i anirem a coses una mica més frívoles, no sé. Xafarderies de Hollywood, Marta. Ai, ara s'ha enfadat.
Les intimitats de les estrelles al descobert, a les xafarderies de Hollywood.
Però molt bones, eh? Molt bones, molt bones.
Ah, arregla-ho ara, sí. Arregla-ho, ja parlarem.
Frívoles!
Però bones, bones.
Les meves són frívoles i la d'en Jacint, calentes.
Sí.
Sí.
I les teves com són?
Frígides!
Són tapiones, elles.
Molt bé. Començo, Joaquín Fènix torna després del seu parèntesi de barba estranya i dedicat...
Era un paper.
I dedicat al rap que ara anava...
No, era un paper que estava fent per una pel·lícula.
Sí, senyor, era un paper de 3 anys.
Era un paper?
De 3 anys. Que
3 anys, si ho diria, no.
Per una merda pel·lícula que no es va mirar ningú, desgraciat.
Un tronyaco de pel·lícula.
A sobre m'ho germà tonto amb Ben Affleck.
A mi m'encanta, com hi han dit els americans, el mockumentary.
Sí.
El mockumentary, m'encanta.
És que és un tronyo d'unes dimensions tan grosses.
I'm still here. Recordem el títol per si algú la vol recuperar.
No,
aquesta setmana.
No perdeu el temps. Jo ho vaig fer i és temps perdut de la meva existència.
Ja t'ho diu el títol.
És una pel·lícula de...
Pues queda-t'hi.
Del germà del Cabal, que és Casey Affleck, que el Cabal és en Ben Affleck dirigint, Doncs uh-huh. Casey Affleck també vol fer les seves cosetes.
Casey Affleck ha fet la trilogia de Ocean's Eleven, eh?
D'actor, eh?
Cuidado.
D'actor, estic parlant de director.
Bé, vale.
Vale. I ara torna i se l'ha vist amb un set de rodatge a la ciutat de Nova York fa pocs dies. Aquesta notícia era teva, Jacint. I gravant escenes...
De què?
Gravant escenes per a la propera pel·lícula del director James Gray, un drama, bueno, una nova pel·lícula que no té títol, amb la guanyadora de l'Oscar, Marion Cotillard.
Aquest i van... aquí em cau tan malament.
Jo he vist alguna foto i anava vestit com d'època, no sé, segle XIX.
No, i la notícia...
Ja està.
Ah, era això. Que,
com... Frívoles, frívoles.
Joaquín Phoenix torna, després de 3 anys, això que va dir, bueno, tot allò va ser mentida,
però
que ho
deixava. Però era un paper, eh?
Que sí, que sí. Vale. Ja, torna, té feina.
Tot allò formava part de la pel·li.
Lindsay Lohan no pot suportar els assetjadors a casa seva i se'n va. Ha deixat...
Jacint, t'he dit que paguessis ja.
Només puc dir una cosa, tinc la nova direcció.
No. Sí, jo també la tinc.
Veus? Ah! Veus, sí.
Ha deixat la seva casa a la platja de Venice, donat que, bueno, se li va presentar un home, us en recordeu, l'1 de gener?
Sí, sabem qui era aquest home.
De 25 anys, que va picar la porta de casa seva i va dir, vull parlar amb tu, Lindsay. La Lindsay no va sortir, va trucar a la policia directament.
Que tontes, el que va perdre.
I ara ha deixat la seva casa i s'han anat a viure a l'hotel... com és aquest hotel tan famós?
Chateau Marmont?
El Chateau Marmont.
Tots van allà mateix.
S'han anat a viure al Chateau Marmont, on no li faltaran, suposo jo, substàncies i festes.
I tant.
Clar.
I,
van amb el paquet de l'hotel, allà no t'aporten esmorzar, t'aporten pastilles directament.
El metre és en Xin.
Sí.
Charlie Xin.
Hi ha un sommelier de pastilles que les prova abans. Mira, aquesta
és bona. Aquesta...
Les seves coses on són, de moment, en una espècie de magatzem. D'aquests de lloguer.
Un tot i cap.
Un tot i cap.
Amb marca precisa.
Un magatzem de lloguer i de moment es quedarà aquí uns mesos com a mínim fins que acabi la seva condició, la seva llibertat provisional, que s'acaba al març, i llavors potser se n'aniria a Nova York a viure.
Bueno, bon lloc.
Allà la deixem tranquil·la, sí.
Sí.
Què més?
Exacte. Què més? Neil Patrick Harris, que resulta que és un gran tuitero, és molt actiu en el Twitter i que li agrada molt utilitzar el Twitter i que parla amb els seus fans i els explica coses íntimes que...
No m'interessa el tema, ni el Patrick Harris, coses íntimes...
Patrick Harris,
coses íntimes...
Bueno...
Deu ser del rodatge o coses... No crec que...
I com li costa combinar la feina de pare amb la seva feina professional, no? La seva carrera professional.
Tu m'expliques coses íntimes al teu Twitter i...
Bueno, sexuals, però la meva sexualitat és pública i pública. I...
En fi... La qüestió és que utilitza la xarxa social per compartir aspectes de la seva vida privada amb el seu públic, fan, ell ja ho diu, i que diu que li ajuda molt, que la veritat és que Twitter és divertit perquè te permet una certa intimitat amb persones que volen seguir-te, que te volen conèixer, i que no transcendeix més enllà els publicistes ni els estudis,
sí, això
que es queda
bé,
en el Twitter. I això li sembla molt bé. Jo crec que és una bona manera molt intel·ligent de tenir controlat els rumors. Bueno, no sé.
Sí, jo també.
Mira, Mel Gibson ho podria fer.
Per exemple.
I tants altres, veritat? Però també n'hi ha que pengen, bueno, que no sé com es diu, que posen coses, tuitegen i la caguen, vull dir, que
sí,
a partir d'aquí...
James Franco quan va treure del mig del pantaló...
Tot depèn de les neurones que tingui cadascú.
Jo crec que Neil Patrick Harris ho porta molt bé, això del Twitter. A Star Trek, anem a una notícia...
Ai, oh,
tu has dit que són frívoles, certament. A Star Trek...
Certament,
m'ha sortit...
Hola, què tal? El
capità comandant i després capità Benjamin Sisko ha estat detingut per conduir borratxo.
Què dius?
Però com pot ser que una persona del casc
és impossible que algú de Star Trek vagi borratxo?
Primer els alòs, ara això.
De la talla del senyor Avery Brooks.
És el capità de Deep Space Nine, no és possible.
I va abandonar el vaixell i tenir una prostituta en el camerino.
No, home, no, això no pot ser.
Això és l'italià, no?
Sí, vale, t'estàs liant.
Vale. No, aquest cas era una persona que va trucar a la policia dient que davant seu hi havia un que estava conduint d'una manera erràtica.
Escolta, he vist el comandant, el capità de Deep Space Nine, que va borratxo aquí.
I me fa molta gràcia perquè la notícia treta de News diu així que Brooks va ser bimat
transportat
directament a custòdia.
Humor americà.
Humor trequi. En fi, i yes, efectivament
I va ser detingut per uns farenguis.
Exacte.
Va travessar el forat de Cook i va anar al quadrant gamma.
Deixa la xocolada, Jacint, que no és bona pel fitxa,
no?
En fi, que han fixat data pel judici el 9 de febrer.
Bé, esperem primer que no es torni a emborratxar més agafant el cotxe i... En fi, és igual.
63 anys, per cert.
Sí, sí, tonteria.
63 anys. Bueno, potser venia d'una festeta i vés a saber com tenen els límits allà de... Sí. Christian Bale, és la notícia aquesta que acompanya amb un reportatge de naturalesa salvatge. Christian Bale va trencar en llàgrimes mirant un vídeo del seu 31è aniversari.
I per què?
La va convidar aquesta, la Ellen DeGeneres, el show de Ellen DeGeneres. La Christian Bale qui és? És una actriu que posa la veu en off a Gossip Girl i que és molt guapa.
Molt. Però molt. El que passa que, pobreta, els projectes que fa no acaben de...
Doncs no serà tan bona, serà molt guapa, però no serà tan
sí,
bona.
Sí, però no estan a l'alçada d'ella.
Falta un bon mànager. Algú sí. Que li porti la carrera, que l'assessori, que la coachi per les nits, que
no
la toqui, que li doni
bon...
petons al
ja
front,
té Andax.
Que l'apreti una mica així.
Ja
com...
té Andax Shepard, és el seu promès.
Un tio que té xepa no funciona. Té que ser un tio com jo.
No té un bon mànager, però sí que té una bona companyia i era el que havia somiat. Resulta que el seu promès, com a sorpresa, i ella ho esperava moltíssim, li ha regalat un os mandrós.
Un cinto, també he dit.
Un os mandrós.
Diu que és la seva, el seu animal espiritual. No sé, diu que sent una atracció immensa per aquests animals.
Un os mandrós no és...
Un perezoso?
Un perezoso.
Sí, és el d'Ice Age, no?
Sí.
Aquell que parla...
Sí, però no, home, no, aquest no parla, li fa pudor. Aquest el banyen i és un cadell.
Un bani.
I va plorar quan el va veure.
Home, jo també ploraria com a regal l'aniversari una bèstia així.
Diu que hi pot haver més bonic que un bebè. Dos mandrós.
Un peresós.
Diu, bueno, sí, un lori. Un lori és un primat.
Jo no diria que es diu mandrós, és peresós en català.
Un peresós, també.
Es diu peresós.
Vale, sí. Doncs un peresós.
A l'ei, sí.
Has fet llavors, una traducció
jo,
massa
sí,
literal.
Massa literal.
Sí.
Llavors jo us volia parlar de l'os peresós. Es veu que té un...
Però això quina secció és?
No, National sí. Geographic.
Escolta, si aquell de l'Àrbol de la Vida es va atrevir a posar totes aquelles imatges allà de farcit a la seva pel·lícula,
és
jo
Terence
tinc la...
Malick,
vinga, va.
Comparant...
Jo sóc la Marta.
El seu
lent metabolisme i els seus òrgans sexuals poc desenvolupats poden ser la causa d'aquesta escassa activitat. Tenen escassa activitat sexual. O sigui que sinto, no sé. Una vegada...
Què tinc que veure jo amb l'activitat sexual que... dels ossos per a
no penso declarar res, va.
Diu que ho practica només una cop a la vida.
Hi ha gent que ni això, eh? Jo dic tot i així sembla pràcticament.
Però, l'acte sexual al coll dura 20 hores.
Hòstia!
Això pocs ja, eh?
Això ja gairebé
però
ningú,
per què dura 20 hores? Perquè fan honor al seu nom i s'adormen mentre...
Però això és història tristor, per favor.
Hauríem de fer un programa de natura, eh?
M'ha fet molta gràcia perquè he pensat que la Christian Bale tindria a casa un espècimen que té uns òrgans sexuals poc desenvolupats.
Dit això, alguna cosa més per anar acabant?
Home, res pot superar los peresós.
No.
Res, que l'Alec Baldwin sabem que ve d'una família de tuixons.
Què? Però com? Peresossos? Tuixons?
Va, que hem d'anar acabant.
S'ha primat 14 quilos. Va aparèixer a televisió per recollir un premi i a tothom va quedar...
Oh, guapo.
Guapo! Vull un fill teu. No.
Ja no.
Home, l'Alec Baldwin encara me cau bé.
Sí, ens és simpàtic.
Molt bé, ja està. Fins aquí.
Fins aquí, les xafarderies.
I el reportatge natural de la vida salvatge.
Ens ha encantat aquest National Geographic d'avui. 40 minuts.
Sèries en obert als 40 minuts.
Cada setmana parlem de Fringe perquè el futur de Fringe is in the air, com diuen. I en aquest cas sembla que se li podria haver escapat alguna cosa al Joshua Jackson, l'actor que interpreta el Peter Bishop, que ha dit que el futur de la sèrie passaria per la televisió per cable. És a dir, actualment Fox està negociant per cedir l'emissió de Fringe a una cadena per cable, de tal manera que sí que hi hauria Fringe, continuaria de la mateixa manera que ha passat amb altres sèries com Danys i Perjudicis, que la tercera temporada va ser cancel·lada pel canal FX i que va passar llavors televisió per cable, que actualment ja cinquena temporada s'està preparant per DirecTV, o Friday Night Lights. Per tant, el futur de Fringe passaria per això. La cosa encara està tot per confirmar, però Joshua Jackson ha avançat que les negociacions que està fent Fox ara mateix van per aquest camí. Una altra sèrie, The Office. I sembla que el canal NBC està treballant en un spin-off de The Office que s'estrenaria el 2013. Encara queda bastant. Estaria protagonitzat per el Dwight. L'actor és el Rainn Wilson, que sembla ser, almenys el que s'ha rumorejat, que tornaria a la seva granja i que explicaria la vida del Dwight a la seva franja, a la seva granja. De totes maneres, a través de la seva compte de Twitter, el Rainn Wilson ha deixat anar la frase: no us creieu tot el que llegiu a la premsa, d'acord? O sigui que això que s'ha filtrat potser no acaba de ser del tot cert. De moment, res d'això està confirmat. The Walking Dead, que reprèn la segona temporada de la cadena AMC a partir del 12 de febrer. Tot està envoltat sota el misteri de si veurem el personatge de Michonne, un dels més importants del còmic, aquesta segona temporada. Res està confirmat. El que sí que podem confirmar és que l'interpretarà, quan surti, si és en aquesta segona o tercera temporada, l'actriu Rutina Wesley, que és la de True Blood, l'actriu negra de True Blood, que la veritat és un paper que li va com anell al dit.
I segur que es diu Rutina?
Rutina Wesley, sí, sí.
No es deu pronunciar així, no?
Rutina, potser, però s'escriu Rutina Wesley, és el que hi ha. I enllaçant amb The Walking Dead, el Frank Darabont, que va ser acomiadat de la sèrie, el canal TNT ha donat llum verda a un pilot d'una sèrie que es dirà L.A. Noir, que estarà basada en un llibre de John Bunting ambientada a la ciutat de Los Angeles entre els anys 40 i 50 i de com un policia s'enfronta a la màfia. Ostres, això me sona a una pel·lícula que sortia el Russell Crowe, que es deia L.A. Confidential, que la dirigia el Curtis Hanson, que era una pel·li que estava molt bé. Doncs sí, de fet, està basat en el mateix material en què es basava en aquella pel·lícula. I es rumoreja que l'actor protagonista que ha demanat el Frank Darabont és el John Bernthal, que precisament el veiem a The Walking Dead en el paper de Shane. Què vol dir això? Que potser no el veiem a la tercera temporada?
Ai, oh, meu, quins nervis, una sèrie que mai he mirat.
Anem a una altra sèrie. Els contes infantils estan de moda. La cadena ABC té un gran èxit, que és Once Upon a Time, que està funcionant molt bé i desitja que la nit dels diumenges, que és quan s'emet aquesta sèrie als Estats Units, faci parella amb una altra sèrie relacionada amb contes infantils, que seria La Bella i la Bèstia. Seria ambientada en un món de fantasia, una princesa, que seria la Bella, està decidida i acabarà descobrint que té algunes connexions i punts en comú amb una bèstia que viu apartada del món. Tot això, a més, ho hem d'enllaçar a que el canal CW realitzarà un remake de La Bella i la Bèstia, d'aquella sèrie que vam veure per TV3, protagonitzada pel Ron Perlman i la Linda Hamilton, que estava molt, molt bé, sobretot les seves dues primeres temporades, que faran un remake d'aquella sèrie. Potser Masses Belles i Bèsties.
I recordem que això de Once Upon a Time, també hi ha una altra sèrie que és Grimm.
Sí, però aquesta és un tronyaco.
Ai, però sovint feia bona pinta. Sí, ho sé.
I acabarem parlant de Glee. que la sèrie Glee sempre parlen dels pares de la Rachel i mai els hem vist, doncs ja tenen cara, debutaran el capítol del 14 de febrer. Un és un actor bastant desconegut o desconegut del tot, el Brian Stokes Mitchell, i l'altre pare de la Rachel serà el Jeff Goldblum, que, escolta, un actor conegut, actor entre d'altres de Jurassic Park. I per cert, aquell rumor que s'havia dit que hi hauria un spin-off de Glee amb els actors a Nova York estudiant, res, això és res, que han dit que no hi haurà spin-off i que si volen continuar amb els mateixos actors, que s'espavilen els guionistes a pensar-s'ho bé. I fins aquí els 40 minuts. Anem a comentar el que hem vist aquesta setmana.
When morals decline and good men do nothing, evil flourishes. A society unwilling to learn from the past is doomed.
Aquest és Leonardo DiCaprio,
eh? Never forget our history. We must never.
J. Edgar, la pel·lícula dirigida per Clint Eastwood, basada en la vida de J. Edgar Hoover, a mi m'ha agradat. Si el vas a comprar a l'altre biopic que tenia la mateixa cartellera, que és Margaret Thatcher, tot el dolent que té un ho té de bo per mi aquesta pel·lícula. Malgrat que no ha estat una pel·lícula que hagi rebut masses elogis de la crítica, a mi m'ha agradat bastant. Trobo que Clint Eastwood dirigeix superbiament, aquí ho fa també. Potser la història no és tan interessant com les altres pel·lícules que ha fet, perquè, a veure, recordem, aquest senyor fa obres mestres, pareix obres mestres. Aquesta no és una obra mestra, però no deixa de ser una pel·lícula molt bona. M'agrada molt Leonardo DiCaprio, la manera en què està narrada la pel·lícula també, així viatjant tant al passat com els últims anys, com en els primers anys de la vida de Hoover, no? Va combinant això i arriba a aquest punt mig la pel·lícula. Supercriticat l'aspecte del maquillatge. Jo potser no tant amb Leonardo DiCaprio, que dius, bueno, que sí, que ja es veu, amb el que és el seu amic, el maquillatge que li han fet a l'amic del Hoover, realment, entre els Muppets i el maquillatge que porta aquell actor, realment no hi ha gaire diferència. Si podíem haver esbanat una mica més, però en canvi, jo què sé, per exemple, no sé, tot el que és el recorregut, la narrativa de la pel·lícula, a mi m'ha agradat. Marta, tu també l'has vista?
Jo també l'he vista i agraeixo la no inserció d'imatges d'arxiu.
Sí.
I agraeixo també no haver-me adormit a la pel·lícula, m'ha interessat, tot i que és complexa, perquè suposo que aquest personatge J. Edgar va ser complex. De fet, va superar 8 governs, 8 presidents, o sigui que havia de ser algú molt poderós. M'agrada la part...
I li tenien por, els presidents?
Sí, li tenien por perquè, clar, els feia escoltes il·legals i els estava espiant, clar. Aquesta part de l'FBI més fosca, no? També la pel·lícula cal explicar que va de l'inici de l'oficina d'investigació, que va ser aquest J. Edgar qui la va posar en marxa, l'inici de la criminalística.
El CSI va néixer amb ell.
Llavors, era un personatge molt innovador, molt complex, amb uns traumes molt profuns, que a més Clint Eastwood ho deixa, ho insinua força, era homosexual.
No entra més en el tema perquè tampoc se sap.
No entra, però bueno, hi ha una més que amistat amb aquest col·laborador seu, el director adjunt de l'oficina. Jo crec que fer un biòpic d'aquesta persona havia de ser complicat, i no sé si, crec que no ho ha tret d'una novel·la en concret, suposo que han fet un treball d'investigació, i és més, al final de la pel·lícula es diu que els documents d'aquest home no han aparegut.
Home, si es van destruir.
Es van destruir, bé, o no se sap, o potser els té guardats. La qüestió és que no se sap massa bé què tenia de tots els personatges polítics d'elit, no? I a mi m'ha agradat, el que passa que és això, no és una pel·lícula lleugera, és una pel·lícula feixuga.
Sí, ja com el propi personatge.
I clar, com el personatge, per tant, no us espereu aquí uns X-Men, a veure.
No.
És molt diferent.
I canviem de pel·lícula ràpidament.
Ah, i per cert, el maquillatge de la Dama de Hierro és millor. Amb ella l'envelleixen molt
millor.
Sí,
que sí, realment és
no sembla envellida. Per tant, per la propera pel·lícula, els de maquillatge de la Dama de Hierro, sisplau, que passin a treballar amb en Clint Eastwood.
Un crossover, no?
Un crossover.
I acabem amb Albert Nobbs, l'altra pel·lícula que jo diria que només val la pena per la Glenn Close i poca cosa més per la pel·lícula, és sosa i avorridota. Glenn Close fa una interpretació molt bona.
És fantàstica, a més si l'has vista recentment a Danys i Perjudicis.
Fa mitja por, perquè té una mirada i una cosa que dius...
Glenn Close fa por.
Sí, no, però aquí fa por perquè no saps què és allò, no? A vegades dius, porta maquillatge, no porta maquillatge.
Home, jo crec que sí, Jo crec que sí.
És una cosa rara, és una cosa rara. Però bueno, ella ho fa molt bé i passa que els passatges de la pel·lícula no són una mica avorrits i no, o sigui, és poc interessant, massa teatral, es nota que és teatre. Escolta, estem fent cine, no estem fent teatre, potser que cada mitjà s'adapti a lo que és. I a banda d'ella, la resta sense pena ni glòria, Potser l'actriu, l'altra actriu que també fa d'home, que viu com un home, la relació que tenen ells dos,
hi ha química i està molt bé.
Però
està molt bé, el que passa és que és això, que passa per coses del país, que està ambientada a Irlanda, no sé, passa per una epidèmia de tifus en 5 segons,
sí,
que
sí,
s'ha carregat a milers de persones.
I no es veu, no es veu.
I no es veu res. I clar, bueno, és el patiment d'aquest Albert Nobbs, no? De fet, és molt intimista aquesta pel·lícula.
Sí, intimista, i tant.
I bueno, a mi no m'ha molestat tant, que el teatre passi al cinema.
No, home, però a veure, potser es nota que no hi ha pressupost, que s'han fet les coses així... No sé,
un telefilm de la BBC.
Sí, el guió no,
una mica millor.
Hi ha pocs escenaris.
Però hi ha algun secundari que té, per exemple, un paper més, amb més pes, i és horrendo.
El Brian Gleeson, que fa de metge, que és un actoràs, que també està desaprofitat.
I no, estan desaprofitats.
El Jonathan Rhys Meyers, que es passeja per allà, sí. Ningú sap què hi fa.
Borratxo, i... en fi, en su papel. Borratxo i... Bueno, i amb orgies i tal.
Pues explica'm una mica, perquè és clar, no.
Van passant gent per l'hotel i no saps ben bé qui són, t'imagines que són assidus, que en fi, molt bé.
Tanquem el programa amb el box office.
El que més dona als Estats Units, el box office.
A la posició número 5, Manon a l'Edge, entrada de la setmana amb 8 milions. A la 4, Red Tails, dues setmanes amb 33. A la 3, One for the Money, entrada de la setmana amb 11. A la 2, Underworld, el despertar, dues setmanes amb 44. I a la posició número 1, The Grey, entrada de la setmana amb 19. En primer lloc entra The Grey, aquí es titularà Infierno Blanco, protagonitzada per Liam Neeson, explica la història dels supervivents d'un accident aeri a les remotes muntanyes d'Alaska que hauran de fer front a ferides mortals, al terrible clima i a una manada de llops ferotges. La mitjana de la crítica, 6,3 sobre 10, amb un 62% de valoracions positives dels crítics i un 75% del públic. El Roger Moore diu, no podia decidir si es va perdre el rastre dels llops en el muntatge o si Karn Han, el director, es va donar com... atenció a l'expressió, crepúsculo mentida semblaven les bèsties i va limitar les seves escenes a l'edició final. Underworld, el despertar, descendeix a la segona posició i obté una mitjana crítica de 4,5 sobre 10 amb un 44% de valoracions positives dels crítics i un 79% del públic. El Peter Howell diu Last Silent de Beckinsale, que sàviament es va perdre la tercera part de la franquícia, ha tornat amb una venjança, el famós vestit negre de gata i dues pistoles plenament muntades. No espereu massa res més que això. En tercer lloc, One for the Money, una comèdia amb Catherine Heigl en el paper d'heroïna d'una popular sèrie de llibres d'intriga. Atenció, mitjana de la crítica, 2,3 sobre 10, amb un 0% de valoracions positives dels crítics i un 68% del públic.
Obra mestra, obra mestra.
La Stephen Whitty fa una crítica que m'encanta. Diu, suposo que no la puc titllar de sexista en tant que ha estat produïda, dirigida i escrita en gran mesura per dones, així que em conformo en el seu lloc a titllar-la d'avorrida, cursi i amateur. En quart lloc, Red Tails, una pel·li del Cuba Gooding Jr. i el Terrence Howard, centrada en el primer esquadró de pilots afroamericans que van combatre durant la Segona Guerra Mundial. Un 5,1 de mitjana amb un 27% de crítiques positives i un 74% de positives pel públic. El Roger Ebert diu, substituïeu els avions de combat per naus especials, moveu-les prop de la Terra i tindrà atractiu per la seva audiència. Tanquem amb Man on a Ledge de Sam Worthington, on fa un paper d'un policia acusat d'un crim que assegura no haver comès. La mitjana de crítica és de 4,6 amb un 20% de valoracions positives i un 65% de positives del públic. El Variety diu, aquest vulgar i artificiós film de suspens té molt de moviment com per avorrir, però també és massa absurd com per emocionar.
Bravo! Ho ha fet sense veu ni respirar.
És que no teníem temps. I acabem amb els Muppets en la cançó Man of Muppet, que canta el Jason Segel i l'altre doblador que fa la veu de Muppet.
Ja està.
Aquest mateix. Fins la propera setmana.
Fins la setmana que ve.
A disfrutar els Muppets. Adéu. Muppet. Muppet. Am
Muppet of a man.
A Muppet of a man.
I look into these eyes and I don't recognize the one I see inside. It's time for me to decide, am I a man or am I a Muppet?
Am I a Muppet?
If I'm a Muppet, well, I'm a very manly Muppet.
Very manly Muppet.
Am I a Muppet? Of a man.
A Muppet of a man.
Here I go again. I'm always running out of time.